El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. You found another home. I know you're not alone. In the night shift. Amb Roger Escapa.
10 i 5. Tell me she don't like this rock and roll. Oh, mama, please. You just don't know. I don't want to hang up my rock and roll shoes. Som-hi, va, que és cap de setmana. Un cop al mes ja sabeu que aquesta temporada del Suplement tenim la Mònica Terribas. Bon dia, bona hora.
Molt bon dia. Com
amb ella estàs? Reflexionem al voltant de qüestions que planen sobre l'actualitat, però que no necessàriament obren informatius. I avui parlarem de l'amistat amb la Mònica. Perquè no ve sola, perquè ve molt ben acompanyada d'una dona amb qui comparteix part de la seva vida des de fa dècades, una persona que per tots ens és molt
que
familiar.
Fort que sona això.
Una de les cares de TV3, que justament aquestes setmanes la podem tornar a veure al Teatre Poliorama amb The Party, una comèdia on un grup d'amics debaten sobre tota mena d'assumptes quotidians amb humor negre. Avui al Suplement, la història de Montse Guallar i Mònica Terribas.
Hola, tu!
Hola, tu!
Això ja us ho feu totes dues soles,
eh? Sí, sí.
Com us vau conèixer vosaltres dues? A veure.
No, Mònica, parla tu.
No, nosaltres ens vam conèixer perquè jo era part de l'equip del Persones Humanes, que era el programa que feia el Miquel a TV3, després de treballar uns anys amb el Quim, amb el Puyal, i al Persones Humanes hi havia entrevistes, i jo documentava les entrevistes. Mm. Val? Jo sempre dic que he passat més temps darrere les càmeres que davant de les càmeres, no? I jo estava preparant les entrevistes. I aleshores el Miquel, com que la Montse en aquella època era la superstar dels dels Secrets de Família,
sí.
I el Miquel la va voler entrevistar, no? I aleshores jo vaig anar a casa de la Montse a preparar aquesta entrevista per conèixer-la i per preparar-li en el Miquel la docu i l'entrevista. I ens vam conèixer allà, i aleshores, no sé, què va passar.
Va ser amor a primera vista, va ser realment
sí,
una...
Sí, sí, vam connectar...
Jo tinc allò gravat, però absolutament com si fos ahir, Mònica. Sí. Allà a la cuina, a més sempre explico que jo estava fent tantes coses alhora, estava fent Secrets de Família Escènica i Puntes de Coixí, sí. No tenia temps de fer res, no sé si vam prendre un te o un cafè en allà,
sí.
Aquella meravellosa cuina antiga. I
en aquella època la Montse feia de tot, feia teatre, feia els Secrets, estava tot arreu i era, en aquella època, penseu que clar, TV3, els Secrets de Família era un fenomen brutal, ara la televisió està molt més fragmentada d'audiències, però en aquell moment doncs hi havia molta concentració i per tant la Montse era una persona... I jo em vaig trobar amb una dona... igual de fràgil i de vulnerable i de sincera i de tal que jo, i vam connectar. I des d'aquell dia fins avui, no? Aquesta és la història.
De fet, amb aquesta història, aquesta entrevista que va preparar Mònica Terribas es va traduir amb el Persones Humanes d'aquesta manera.
Hem convidat, ja ho hem dit al principi, una persona que ha viscut una experiència iniciàtica. De fet, la viu cada tarda, des de 3:45 fins a 4:45, més o menys. I davant de tothom, és l'experiència de pensar, de sentir, de viure com una persona 10 anys més gran. 10, jo fins i tot m'atreviria a dir 25 anys més gran. Doncs aquesta és l'experiència vital que viu cada tarda, de 3:45 a 4:45, la Montse Guallar.
1 de juny de 1995, Persones Humanes, convidada amb Montse Guallar, una entrevista que va preparar Mònica Terribas i que va fer que nasqués aquesta amistat. A vegades les amistats neixen i moren, no? Però vosaltres l'heu conservat,
sí.
1995 fins al 2023.
Sí, sí. Juntes hem tingut carreres professionals en moments d'alts i baixos, ens hem ajudat... Quan a una li ha anat bé, a l'altre petit, etc, ens hem trobat amb totes les vicissituds de la vida.
És que hem crescut en una part adulta, però hem crescut, ens hem fet grandetes.
Sí.
No? Vull dir que ens vam conèixer que no teníem ni parella, Mònica.
Bueno, en aquell moment just vam començar a tenir les parelles que avui tenim, més o menys. I,
sí, no, més o menys no, les parelles que avui tenim.
No, més o menys vull dir el temps. No comencis.
No n'hi havia.
I aleshores, a part, tant l'Arnau, el fill de la Montse, com el Marc, el meu, van néixer, van créixer, van compartir. El Ramon i el Sergi formen part del PAC.
Sí, tant. Els vam haver de ficar.
Els vam haver d'embrancar en el PAC. I la veritat és que ella ha vist créixer el meu fill i jo he vist créixer el seu, i ara l'Arnau ja és independent, el Marc és semi-independent, sí. I i ara ens continuem veient i hem tingut moments en què ens hem pogut abraçar molt i hi ha hagut moments en què hem tingut temps en què... Però la sensació que sempre hi ets i que això no fallarà mai, no? La fidelitat de les amistats que duren, no? I això no té preu.
Això és fantàstic.
No sabia si realment podria fer un paper... Ja no per l'edat. Sempre penses que 10 anys més vol dir una sèrie d'experiències que et sembla que potser tu no hi arribaràs perquè no les has viscut. A vegades amb això ens podem equivocar.
Sí. Aquí és aquesta entrevista, això.
Quina veu més diferent, no?
T'ha canviat, sí. Aquí interpretaves, entenc, un personatge... Jo no me'n recordo. Interpretaves un personatge que era... més, tu eres més jove del personatge que interpretaves.
Sí,
no?
Acostuma a passar gairebé sempre en els papers de ficció, sobretot les mares. O sigui, sempre són interpretades per gent que no té l'edat encara, sí. Per tenir aquell fill d'aquella edat. És un clàssic.
Clar, tu aleshores tenies, què, 21?
No, en tenia ja 35, però tenia fills de 20.
La Dolors tenia, sí, la Dolors tenia fills de 20 anys.
Exacte.
La Dolors de Secrets de
sí,
Família...
Sí, jo podia ser mare absolutament. O sigui, la cosa és que era l'edat dels fills.
Clar, sí,
la mare,
sí, sí.
Clar, vull dir, des dels 20 pot ser o des dels 18, però era justet, era justet.
Sí, sí. En aquella època treballaves moltíssim, no?
Sí.
En quin moment vas començar a veure que trucaven menys?
És que això és una mica difícil, perquè jo penso que a vegades també... Hi ha en això ha intervingut decisió personal, també. No tot és... no ve de fora la falta de feina. Jo, en alguns moments, he prioritzat el fet d'estar a casa, d'estar amb el meu fill, que no treballar. Hi ha hagut un moment que hauria pogut anar a Madrid a fer sèries i vaig decidir que no, però vaig tenir... el meu fill el vaig tenir tard, l'Arnau, ja tenia 37 anys, ara ja no es considera tard, però ja era... Sí. I tenia ganes de disfrutar-lo. Llavors, jo considero que també vaig prendre alguna decisió que potser m'ha allunyat d'una carrera més continuada. Vull dir, si estàs a Madrid, segurament pots allargar una mica més, saps? Perquè hi ha més oportunitats, sí, que aquí a Catalunya, hi ha més feina. Però, vaja, d'adonar-me'n, doncs potser fa uns... Que jo voldria treballar més i no treballo tant, què? Uns 10 anys?
Uns 10 anys.
Uns 10 anys. Mm.
Sí.
En algun moment vas pensar que el telèfon no tornaria a sonar?
No, perquè aquesta és la gràcia de desgràcia d'aquesta professió, que sempre pot passar alguna cosa. O sigui, si tu ets cirurgià, segurament, i deixes de treballar, no et trucaran per fer una operació d'urgència. Però com a actriu o com a actor...
Pot passar.
Pot passar. De cop i volta, el que passa és que el que es du és passar aquell moment. O sigui, sí. Quan durarà, com viuré, de què viuré, però inclús ara, vull dir que quan penso, doncs potser ja s'ha acabat una mica tot, penso, no ho saps.
No, i ara amb The Party, amb l'obra que estan fent el Poliorama, que estan omplint, que la gent s'ho està passant bé, em deia l'altre dia, ostres, no saps com és que veure que la gent gaudeix, no?, d'un espectacle, i ve i omple teatre, i tu estàs allà, no?, i a lo millor hi havia una època que ho parlàvem, no?, i jo també he passat aquestes èpoques que dius, bueno, doncs surts de la primera línia, fas altres coses, però ja està, ha passat aquesta etapa i potser no torna, no? En el cas de la Montse, amb el teatre, potser no tant amb el cinema, perquè ara més tot costa més, no?
Sí, sí.
Hi han períodes de, sobretot marcat, jo crec, per l'edat, per l'edatisme aquest que hi ha a la nostra societat i sobretot amb les dones, no? Que si no ets la dona perfecta, amb el cos perfecte, si ets jove et posen en papers de més de 20 anys, que això li va passar a ella quan era jove i ara li està passant que els papers que li corresponen a l'edat potser els fa,
sí, sí,
noies de 20 anys, no? I això també ens passa a les periodistes que hem fet televisió, no? Que evidentment es prioritza també aspectes estètics i per tant, tens menys possibilitats de fer coses, no? Això passa perquè la societat està muntada així.
I amb això... No, perdona. Que en aquesta edat una mica ja no penso que sigui tant la qüestió estètica. O sigui, penso que a la meva edat ja no importa tant la qüestió estètica, entre cometes, sinó que és un problema de que no hi ha suficient
papers,
història per explicar, sí, sí, aquesta edat. Potser m'equivoco, no vull anar en contra, però vull dir que la pressió estètica la segueixo notant perquè sóc dona i la tindrem fins als 8. Bueno, jo espero que d'aquí uns anys ja no la
te la bufi?
Me la bufi totalment. Ah, ah, ah. I estic anant, i estic
anant.
Jo
la conec molt bé, jo crec que això...
I estic anant, Mònica, sí? I tant.
T'ha estat difícil de gestionar, això?
De fer-me gran?
No, i la pressió estètica, sobretot. Jo tinc la sensació que formes part d'una generació que... molta gent que compartia professió amb tu, moltes dones especialment, van passar pel bisturi, no?
Sí.
Sí, jo amb això també i que passen pel bisturí.
Però sempre ho dic, potser m'equivoco, però penso que no tantes, aquí, a Catalunya. Estem parlant d'aquí, eh?
Sí.
Després, o sigui, si mirem Hollywood i tal i qual, però aquí, d'actrius de la meva edat, tampoc n'hi ha tantes que hagin passat. No em miris així, Mònica.
No ho sé, tu les coneixes. Sí. Ja.
És que jo soc molt naïf, ja em coneixes.
No, jo penso que hi ha una cosa que és intentar lluitar contra la realitat. La realitat
és... contra el pas del temps, no?
Contra el pas del temps. No es pot lluitar contra això. És a dir, és evident que el pas del temps t'afecta el cos i t'afecta la manera que tens d'encarar la vida, per les coses bones i per les coses no tan bones, perquè fer-se gran també genera vulnerabilitats, però acceptar com és el teu cos i veure que ja no és el que era abans forma part de la naturalesa de la vida. Nosaltres ens portem uns quants anys, però no molts, però sempre t'he vist...
Déu-n'hi-do, però... No
sempre t'he vist patir, però acceptar. O sigui, patir, però acceptar. La Montse mai ha caigut amb aquesta pel·lícula de... Sempre s'ha queixat, eh?
Bueno, o sigui, no, perquè em vaig
jo,
això...
Jo hi havia èpoques que estava jo rodona, diguéssim, oi? Perquè jo també he passat èpoques que... saps? I venia a casa i... Estic fatal, mira com estic. I jo, per favor, Montse!
Sí, però això... Que també solament ve d'una pressió estètica, però té molt a veure amb com és... Ja parlarem quan sortim de la ràdio.
No, això és la realitat.
No, en parlarem. No, però també depèn d'un mateix. O sigui, jo he sigut sempre molt insegura. I potser pot ser la pressió, però jo porto una cosa, jo sempre dic que tinc una mica d'anorèxia mental. No, vull dir el que dius.
Ara entra la fase de dir disparats, atenció.
No, és veritat, això, aquesta cosa de com de sentir-se més gras de lo que un és, forma part d'un problema.
Sobre això que explicàveu.
I can't stand in front of a mirror like that. If I stand in front of a mirror, I'm always sort of I'll pull something in, I'll turn to the side, I'll do something. I can't just stand there. Why would I do that? It's horrifying. So,
ens hi va fantàstic, és l'Emma Thompson, actriu reputadíssima, criticant aquesta pressió estètica, dient que no es pot mirar davant del mirall i que d'alguna manera doncs, ens han rentat el cervell per rodiar aquests cossos i evitar-se, topar-se amb la realitat, no?
Això que diu l'Emma Thompson a mi m'ha passat. És a dir, això de no poder-te mirar al mirall forma part d'aquesta realitat nostra, no? Que ens obliga a estar bé i ens obliga a estar perfectes i passar èpoques a adonar-me'n que evitava el mirall. L'he evitat, sí. O sigui, això que diu l'Emma Thompson, jo ho he viscut. Ara passa per davant de la ràdio algú que no li deu passar això, però a mi m'ha passat.
Montse.
A tu no t'ha passat mai, Montse?
Però a mi em passava quan tenia 25. No és nou, vull dir que... Per això parlem d'això de... Això que em criticaves tu, vull dir que hi ha una exigència que jo l'he tingut sempre molt amb el cos.
Sí.
Molt, vull dir que... Bé, però que no m'ha portat ni a operar-me ni a res d'això, i això no ho faré. Però vull dir que l'exigència... Sí. No sé si ve del fet de ser actriu, no sé si és algun problema meu...
No, jo no crec que només social. Els hi passi a les actrius. Estic segura que ens estan escoltant persones que... Dones que fan tota mena d'oficis i que tenen aquesta pressió, bueno, igual que nosaltres.
Insisteixo que conec més gent operada que no són de l'ofici que no de l'ofici. Això us ho vaig dir, sí. Ja n'he parlat, però és veritat. La pressió existeix per tothom, per totes. Sí,
amb la Mònica vam anar plegats a veure la Montse Guallar al Departí.
Sí,
se't veu feliç dalt de l'escenari.
Molt. I també he de dir que el sopar va ser fantàstic.
Sí, després vam fer un sopar molt únic.
No, molt feliç. De fet, aquests dies jo em sento com amb una energia absolutament nova i ja sabeu que tinc el genoll tocat i pensava, mira que em costa, que em fa mal i sóc molt feliç. I una amiga meva i tu, segurament, i el Ramon em deien, és que estàs treballant. Sí, i segurament sí. És senzillament això, estic treballant. Clar. I a més el teatre té una cosa màgica de et roba molta energia, perquè jo a mesura que van passant els anys he d'anar descansant, quan tinc funció descanso més, però és brutal, és una teràpia espectacular.
I el Sergi Balbel, que és una cosa que ella m'ha explicat aquests dies mentre es preparava l'obra i perquè ens truquem, o sigui, potser no ens veiem, però ens truquem molt per saber com van les coses i tal, ella estava encantada de la manera que el Sergi dirigeix els actors i com construeix, no? I em recordava el que s'està dient aquests dies del David Trueba amb el Lo saben aquel, no? Que són directors que fan que els actors i les actrius se sentin segurs, no? I no se sentin atanellats per la direcció,
sí,
no?
Sí, sí, segur i bon rotllo i el plaer d'estar fent això que estem fent.
Sents que la professió et deu alguna cosa per aquest mal tracte que segurament has tingut aquests últims anys?
No, en absolut. No. Em pensava
no,
que...
No. Des... No, no, que vull.
No, perquè també jo penso que un té la responsabilitat també de les coses com li van. Vull dir, llavors no penso que ningú em degui res. O sigui,
veus
penso...
per què ens entenem?
Sí, penso que sóc on d'alguna manera he anat. Vull dir, i ja està.
Sí, sí, a vegades això que ara deia, no? Al final hem pres decisions, les decisions que hem pres una i l'altra, les dues, a vegades ens han portat a etapes de carrerons més o menys difícils, però són decisions que s'han pres en funció de les circumstàncies i que les acabes assumint, no? I les acabes compartint.
Jo, a més, si alguna cosa té de bo fer-se gran és que en perspectiva veus, entens més coses de les que has fet i per què les has fet. Sí, i de cop i volta, jo també ho he explicat moltes vegades, però he prioritzat molt sempre la vida davant de la feina. Molt.
I després hi ha una cosa, si tot el dia de les decisions i de la vida que tens busques culpables i no en tu mateix, malvius, perquè no és sa estar tot el dia pensant aquella persona o aquella altra circumstància han fet que a mi em passi això, no? Tampoc és bo culpabilitzar-se, no? Jo tinc una amic que sempre em diu, no et tiris a l'esquena, no et culpis de tot el que et passa, no? No vulguis arrossegar el món, no? Sobre l'esquena. Val, té raó, però també és veritat que viure pensant que perquè tal persona ha fet això o l'altre et porta a un malviure, a un estar tot el dia projectant-te a través de les altres circumstàncies, que, hosti, que no és sa, no és sa. No.
Això que dius, Montse, de prioritzar la vida davant de la professió, aquests últims anys, per exemple, cuidant els teus pares, no? El teu pare.
Sí, sí, el pare i la seva dona, que evidentment teníem gent que els cuidava, però he estat molt, molt, molt per ells, bueno, la Mònica ja ho sap, però la Mònica és de la meva calanya, també. Per això també ens entenem. I també ha sigut, doncs, el meu fill, i, bueno, hi ha un punt que fins i tot a vegades he dubtat, no? De realment jo volia ser actriu, perquè a vegades he prioritzat tant això, que no. Em trucaven de Madrid i dic, no, és que jo vull estar aquí, vull disfrutar el meu fill, només en tinc un, no en tindré més. A vegades penso, millor m'he equivocat, millor hauria d'haver sigut una altra cosa.
No, i les circumstàncies de la vida. A la Montse li ha coincidit quan l'Arnau s'ha fet gran, ha tingut el pare i la dona del seu pare amb unes circumstàncies que necessitaven molta cura, i la Montse és una cuidadora, i el pare ha tingut un germà al qual s'adora i que ho està passant malament i que també ha format part, i tot el seu nucli l'ha necessitat, no? I ella és algú que ha dedicat una part importantíssima d'aquests anys a cuidar els altres, no?
Ara continuem fent un viatge al passat, va. Quin record en guardes d'això, Montse?
Espectacular. També amb els anys vas veient el pes que ha tingut això. Quan ho estava fent no era tan conscient. La primera emissió, el dia després d'emetre'l, vaig arribar a casa plorant perquè la gent em deia tantes coses pel carrer que vaig pensar que no ho aguantaria. Per opinions, eh? Allò, ai, no m'agrada el vestit o tal, no sé. En aquell moment no vaig... O sigui, vivia coses que, no, que després li dones valor. Després em va passar, vam estar molt temps fent-ho. Ai, que malament he explicat això.
Sí, sí.
Però vaja, que penso que és una, això que amb els anys ha agafat molt valor, pensar que la gent encara per al carrer se'n recorda.
De l'amor a primera vista.
Sí, va ser, ja et dic, segurament quan ho vaig viure no n'era tan conscient, era... Que, però són aquestes coses que amb els anys vas dir, hòstia, que fort això que em va passar. No? És fortíssim, o sigui, va ser un bombazo.
Era el Tinder de l'època.
Era, sí, però molt blanquet, molt blanquet.
Sí, era però era... Molt era, era, era la sí, construcció sí, sí, sí. d'això, mentalment era sí, això, sí. no? Era sí, a veure sí. si fem match,
sí,
no?
Sí,
era això.
Però a més hi havia molt joc. Vull dir que jo crec que era molt, molt espectacle, també. No?
Sí, però... total.
Va, i posar l'amor a primera vista amb el Tinder d'avui dia, no? Què en penseu del Tinder?
Doncs que per moltes persones, Tinder o el que sigui Mític o mil altres aplicacions que hi ha, en una societat que no té temps de fer res perquè, a part, moltes persones han de treballar amb tres jornades laborals diferents per poder pagar els mínims per viure, segurament és l'únic espai relacional que tenen. Mm. És així. És a dir, hi ha gent que no pot trobar parella si no és perquè ara la gent no té temps d'anar a socialitzar i la vida s'ha muntat d'una manera que al final troben parella a través d'això. Ja està. A part d'altres pràctiques, que hi ha altres aplicacions que són més crematístiques des del punt de vista estrictament corpori i de satisfacció.
Però... Que bé que ho saps explicar, Mònica. Primer arriba l'amor i després arriben les infidelitats.
Però sí que t'has comunicat, eh?
Ja sé que jo m'equivoco sempre, que tu ho estàs fent molt més bé que jo. Però, sisplau, deixa'm intentar-ho la meva manera.
Mm. Escolta'm, això no és un combat de boxa, eh? Estem tots dos al mateix equip.
Sí, això també equip, va causar furor, eh? Hi havien passat uns quants anys, 2009. Tu aleshores eres directora de la tele, no, Mònica?
Sí, jo vaig...
Això és infidels.
Això és infidels. Jo tenia algunes obsessions sempre. Com a directora de TV3 vaig voler dues coses. Una... que els nens fossin protagonistes d'una ficció on ells prenguessin decisions adultes, i això va ser gràcies al talent de totes les persones implicades, que són moltíssimes, i no m'ho saps, ara sí, a l'Espinosa, etcètera, al Polseres Vermelles, perquè els nens sempre són instrumentalitzats a les ficcions, sempre són part del decorat, però no són mai ells els protes. I després volia que les dones fossin protagonistes, i dones que fossin protagonistes amb edats molt diferents, no?, I va venir la proposta d'Infidels i em va semblar una proposta fantàstica perquè per tancar una història de sempre, aquesta cosa del patriarcat, dels homes que donen lliçons en els altres i els homes són els que il·luminen els cervells dels nens i els homes que són els que governen, no? I aquí governaven les dones, les seves vides. Governaven les seves vides, amb edats molt diferents i amb circumstàncies molt diferents. I la Montse era una d'aquestes dones.
Meravellós.
Van fer dues temporades de...
Tres
temporades d'Infidels.
Fa 30 anys que sou amigues, sí. Amb dues carreres on, per exemple, o sigui, quan us vau conèixer, la Mònica era molt jove, era una guionista que no tenia projecció pública encara, no, la Montse ja estava dalt de tot, sí. I les vostres carreres han anat oscil·lant a nivell de popularitat. Heu sentit mai enveja l'una de l'altra?
Ai, no, per favor, en absolut.
Per res.
Ara ella... això sí que li feia la punyeta, jo.
Res. Ella ha patit molt quan jo ho he passat malament. Ella ho ha patit, no?, amb episodis de la meva vida, la direcció de TV3, etcètera. Ella ha patit. Per mi, perquè...
M'ha fet coses que jo li deia que no fes. De fet, no m'ha fet mai cas. Fa patir molt,
no facis
la Mònica.
No facis això,
no ho agafis, pam!
No. Ha patit molt i jo he gaudit molt de les coses que ha fet perquè li han anat bé, no? Però hi ha hagut etapes on sí que és veritat que jo estava molt absorbida. A l'època de la direcció de la tele era terrible, però vaja, la nostra amistat ha sobreviscut
no,
a tot, eh?
Però a més és que això... Clar, jo no sé, potser de més jove sí que podia tenir enveja d'alguna cosa, però ara és una cosa que la desconec bastant. O sigui, que intento apropar-me a la gent que té èxit. O sigui, al contrari, no parlo per tu, però saps...
Ah, molt bé, és per això, era una relació interessada.
Absolutament,
no?
Perquè jo vaig veure el potencial amb tu. Doncs,
aquesta
arribarà lluny.
No, la cosa és que li vaig regalar un koala. I
això
aquí,
sí.
I això va ser el tot. Perquè
a veure,
ella és una malalta dels koalas, li agrada molt, és un animal que li agrada molt. Sí.
però que no li han abraçat mai.
No n'ha abraçat mai cap. I jo vaig aconseguir, quan jo estava fent recerca per un programa que es deia Afers Exteriors, amb el Mikimoto, que jo vaig fer la recerca prèvia a la primera temporada de l'Afers Exteriors, vaig anar a Nova Zelanda i a Austràlia. A buscar.
I vas segrestar un koala.
Vaig fer unes fotos amb uns koalas, te recordes? I te les vaig enviar perquè vaig poder veure els koalas. I allà vaig pensar, mira, la Montse ara tindria molta ràbia, perquè jo estic aquí amb els koalas.
Veus, aquell dia sí.
De party, el poligrama, fins quan hi sou?
3 de desembre.
Fins al 3 de desembre, encara hi ha una mica de marge.
Sí, una miqueta.
Per venir-te a veure. Ha estat un plaer tenir-te avui, Montse Guallar, Mònica de Ribes. Ens veiem al desembre.
Ens veiem al desembre.
Gràcies a totes dues per haver-nos acompanyat. Avui l'amistat al suplement. Fem una pausa i els successos amb la Maica Navarro. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.